Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més hem portat a un convidat en molt de trellat.
Hola, bon dia. Em dic Santo Iovei. Vaig néixer a Russà fa l'any 53 de l'any, del segle passat i sóc dibuixant que al final he acabat fent il·lustracions, publicitat, TV, falles i tot el que es puga fer en una llapissera i un paper.
Bé, Santo, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Com bé has dit, no eres, podríem definir-ho com a artista plàstic polifacètic, no?
Sí, jo preferís més parlar de dibuixant perquè és el que a mi m'agradava de xicotet i el que sempre m'ha agradat dibuixar. El que passa és que moltes voltes i al llarg de la vida pues, els encàrrecs te porten cap a un lloc o cap a un altre i de fet m'agrada canviar de volta en quant.
I bé, com precisament has dit, no, a tu el que t'agradava era el TVO, sí. I diguem que la teva joventut coincideix en allò que després la crítica anomenaria la nova escola valenciana. Exactament què era allò de la nova escola valenciana?
La nova escola valenciana érem quatre amics, molt jovenets en principi, que de sobte te penses que eres l'únic que té l'afició esta de fer TVO, perquè clar, llegir tot el món ho llegeix, però després hi ha gent que diu, ah, però això se fa en la mà, i diu, sí, això se fa en la mà. I vam anar coneixent-nos uns als altres, pues, sobretot el meu amic més íntim era Juan Enrique Bosch, que és mig armut, i després pues, Mique Beltrán, Daniel Torres, Manel Jimeno, un poc el grup que estàvem en València en aquell moment. En aquell moment, per a nosaltres, això no tenia cap d'importància. Érem uns amiguets que dibuixàvem i res més, però després pues, això sembla que se li ha donat molta més importància, sí.
Se li ha donat molta més importància, no? Perquè jo he parlat de Nova Escola Valenciana, però realment hauríem parlar del boom del TVO per adults en Espanya. Estem parlant de...
Sí.
Bé, vosaltres realment comenceu en el 70, però 70 i 80.
Sí, sí.
I clar, realment com ho contes és, no, quatre amics que ens juntàvem a pintar, però
clar,
no eren quatre amics.
Bueno, va coincidir que així n'eren quatre amics, que se van fer coses prou, per aquella època prou interessants. Jo també me'n recordo que en aquella època la meva dona és de la Corunya, jo anava a Corunya i en Corunya no n'hi havien dibuixants, això no existia, la gent no sabia que els TVO se feien a la mà, no? com t'acabé de dir. I sí que realment vam ser un poc els que anarem a Barcelona i en Barcelona al final el fet de que un altre valencià i un altre valencià. La tradició de dibuixants hacia València ve de molt més junt. El que passa és que a principi dels 70 tot el que era l'antiga escola valenciana, la gent que treballava per a l'editorial valenciana que estava al carrer Calix III, això va tancar, entonces, pues, com que va desaparèixer, van desaparèixer publicacions, va desaparèixer tot. Nosaltres érem en aquest moment pues, uns joves que estudiaven Belles Arts o estàvem estudiant, peluts, que no volien fer TVOs de xiquets, del Pumbi ni res d'això tampoc, no? En aquest moment pues, ja es començàvem a veure que existia allò del TVO underground i totes les tendències de fer un poc, de pujar-li l'edat als còmics, no? I això és un poc la nostra dedicació i, bueno, pues, al final el que passa és que jo crec que vam tindre quatre encerts en els personatges i en el plantejament i això és el que ens va donar un poc el recolzament per pujar més alt.
Anem a col·locar-se, diguem, anem a ubicar-se, contextualitzar-se. Acaba el franquisme, sí. Hi ha una necessitat d'expressar-se.
Sí.
I jo crec que tu ho has definit, no?, en alguna entrevista que t'han fet. A Madrid la gent li pega per cantar i va néixer la movida madrilenya, sí. I així sembla que vos pega per pintar TVOs.
En general, els TVOs és una qüestió de la Mediterrània. En Espanya, diguem-ne, per tradició, això ve Barcelona-València. Barcelona més la indústria i València la mà d'obra de sempre. De sempre, diguem, la majoria dels dibuixants d'èxit han sigut valencians en aquest aspecte. Parlem del dibuixant del Capitán Trueno com si parlem de, vamos, de... I ja no només nosaltres, perquè després vindrà Ana Miralles o vindrà Ana Juan o vindrà molta més gent que suposarà que es veu clarament que és una continuació que no para. Després ve Paco Roca.
I podem retrotraure's a l'època del Pumbi, que una vegada exacte. Més hi ha aquesta dualitat Barcelona-València, Escola Bruguera, Escola Valenciana.
Escola Valenciana, exactament.
Fins i tot abans en l'època de les ecalíptiques, etcètera, etcètera.
Sí, sí, sí. I de fet, la indústria en moment així en València és molt forta. Quan està Gago, la família de los Gago, la família Quesada, Ortiz, tota aquesta gent que són, diguem, els que van impulsar moltíssim el TVU de quadernillo, que es diu, o sigui, això horitzontal, dels anys 60, sobretot, pues, també era així on se feia la major part de les coses aquestes, sí, sí.
I, diguem, vosaltres sí que podríem dir que continua una tradició que podríem definir com a una tradició històrica de l'art valencià,
sí.
Però no teniu res a veure ni en Sánchez, ni en Gago, ni en...
No, clar, diguem, nosaltres el primer que tenim clar és que no volem fer aquest tipus de TVUs que en aquest moment ens sembla, no sé com dir-te, bueno, res interessant. Nosaltres estem llegint i hem aconseguit té veus americans autèntics, o també estava el rotllo d'anar a Amsterdam, i en Amsterdam es publicava en una editorial que es deia la Real Free Press, se publicava tot el que era l'underground europeu i americà. Això te donava una cultureta que clar, que dius, lo del Pumbi i tot això, pues ja te quedava molt lluny, no? I nosaltres volíem anar avant, no? I en aquest aspecte, tant l'underground com després en si el que és les narracions per adults, que en França en aquest moment també es comencen, ja no Pilot, però sí unes altres publicacions periòdiques com Metal Hurlant, que eix en aquell moment i tot això, en què ja es veu clarament que s'ha canviat. Ja no es tracta de fer-te veu d'entreteniment per a xiquets i tal, sinó que donar-li un poc més de contingut, sí.
Aleshores, l'afició que sempre ha hagut per explicar coses pintant continua amb vosaltres,
sí.
Però ara bé, estem parlant d'una cosa totalment diferent que es diu el còmic underground.
Sí.
I dins del còmic underground, igual que en la, diguem, el TVO anterior, si anem a França o al franco-belga, que és la nostra referència més pròxima, estava sí. L'escola de Marcinel i l'escola de la línia clàssica de Tintín, etc. En l'underground espanyol dels anys 70
sí.
També hi ha dues línies.
Sí, exacte. No, estava la línia xunga, que es dia, i la línia clara. És un poc la divisió que es fa a partir de les publicacions. Bàsicament, els que publicaven en Víbora eren línia xunga, i la línia clara som els que, diguem, venim més directament de la tradició més franco-belga, no? D'això. De fet, primer és la línia clara com un plantejament totalment de comercial, no? De dir, se fica aquesta etiqueta, és Navarro, Joan Navarro, l'editor del Cairo i de tot el que va a ficar-lo de la línia clara. A partir de la línia clara, és del Víbora, pues, fiar, pues, nosaltres, si vosaltres sou els claros, nosaltres som els xungos, i això. Que després no n'hi havia cap enfrontament, per supost, érem tots amics, jo, de fet, he publicat en Víbora, publicava en Cairo, i publicaven tots en els dos puestos, però bueno, sí que es va diferir la diferència.
Podem dir, no?, que se fa una gran casualitat, no només se concentra molt de talent al voltant d'aquestes 4 o 5 persones que éreu vosaltres, sinó que damunt estilísticament, dins de tot el còmic alternatiu que es podia fer, acabeu, diguem, tenint les mateixes influències, entre cometes.
I això és un poc la qüestió, diguem, més curiosa de tot això, és que per altra banda no es pareixem massa, no? El Mitch Armut, el Daniel Torres, tal. Sí que n'hi ha, si parlem de lo de la línia clara, sí que n'hi ha una certa clara tendència de que el gràfic siga clar en el sentit de que es puga entendre fàcilment. Després ja vindrà el missatge, que pot ser més críptic com el de Mitch Armut o més, diguem, més convencional en el bon sentit de la paraula, si parlem de Daniel Torres i això. però en principi això és la curiositat, que per altra banda tampoc es pareixíem tant, no érem com a lo millor si parlem de Bruguera, sí que n'hi havia una escola molt clara, o això en França, on la indústria era i continua sent molt més potent, sí que funciona un poc com el Tour de França, vull dir, tenia un líder d'equipo i els pursuivants que van raere, i és un poc així, quan hi ha un tio d'èxit, el mateix editor busca gent que imite el sistema o que imite d'alguna manera l'esquema de narració i gràfic per a ficar-lo raere, a veure si... I en general funciona així en França, que està bé, però per altra banda, clar, flipen molt en veure que nosaltres anem tots cada una a la nostra i fem el que ens dona la gana, clar.
Suposa que el fet de que si la indústria després de lo que fa en el 86 hagi sigut tan eclèctica també ha fet que els artistes siguin eclèctics.
Sí, sí. No, i a més, pensa que quan l'època underground, primers 70 i tal, era una locura voler dedicar a això perquè no n'hi havia res. I quan dic res, era un erial totalment. A banda que el que n'hi havia tampoc era res que ens interessava a nosaltres. No?
La indústria que n'hi havia, que era el que tenia públic, era les revistes juvenils infantils.
Exacte, sí, sí, sí.
I vosaltres comenceu com una espècie de melenudos que exacte. En els seus temps lliures feien TVOs, que potser era l'únic mitjà, no?, que vos permetia explicar el que voleu explicar.
Sí, exactament, era aixina. I de fet, jo el primer que vam fer encara el portarem a la censura perquè tenia que passar un senyor que en una oficina siniestra que te ficava aixina al... censura passada i tal, igual, no? I però això t'he dit que era una època molt, molt llunyana, no?, vista des dels ulls d'avui.
I això com va tindre èxit, no? Perquè, clar, tu has definit, als inicis no teníem ni lloc on publicar, sí. Era la història del fanzine, que això sempre ha funcionat,
sí,
i encara
sí,
continua.
Clar, sí, era una autopublicació inicial, després el que passa és que es comença en Barcelona, es comença a manejar-se un poc més la cosa i entonces ve lo dels TVOs del rotllo, que s'ajunten ahí uns quants, gent que havia treballat pues, en Disco Express i en revistes on lo que feien era fer il·lustracions en revistes de música o en revistes més o menys lleies i tal, i d'ahí un poc comencen a ajuntar i esquantir lo dels TVOs del rotllo. D'ahí després vindrà El Víbora, que va ser la primera publicació. Bueno, primer estava Besame Mucho, i després el Víbora, que va ser un poc a on se podia uno aglutinar i fer algo maravillós. I per altra banda, estava el Joan Navarro, que vas començar en publicacions, diguem, més convencionals, més de revistes de ciència-ficció, tipo Cimoc i tal, que després ja diu, no, anem a fer ja una publicació amb una ideologia, entre cometes, més clara, més artística, més en aquest sentit, més contemporània, sí.
I això tenia públic, és el millor de tot.
És increïble que això va tindre públic. Entonces, clar, entonces flipaven. De fet, jo estava de professor en Belles Arts, jo vaig estudiar Belles Arts, al tercer any, que estem parlant, al millor de l'any 81, 82, per ahí aniríem, jo guanyava més diners en lo que publicava en Víbora i en aquestes publicacions que lo que me donaven en la universitat. La universitat ja se sap que no paguen massa, no? I, bueno, pues jo al final me vaig deixar les classes perquè tenia, per mi tenia molt més, jo què sé, tenia molt més d'interès l'anar-me'n a Barcelona i estar un poc junt a la gent que en aquest moment publicava, sí.
I com has dit a la presentació, el que a tu te plena és ser dibuixant de TVOs.
Sí, clar, és molt més lliure i molt més, vull dir, donar classes com moltes altres coses té la qüestió de que són, diguem, són coses molt mediatitzades en el sentit de que no depèn de tu, sinó depèn de que el director de la càtedra, de que el decano, el no sé quantos, les circumstàncies van a donar-te, i en canvi en lo meu era fer el que te donava la gana directament, ningú te dia el que tenies que fer ni res, tu mateix miraves per anar veient les coses i tu mateix te ficaves en la fila, no? I ja estava.
Una de les coses d'aixes revistes precisament és que era, vaja,
totalment eclèctic, tot, n'hi havia, per tots els gustos, de fet, se buscava un poc això, sí, sí.
per a tots els gustos, però sí que és veritat que el Víbora, que es pot ser la revista senyera de tota aquesta època, sí, de fet va sobreviure fins a entrats de la dècada 2000.
Exacte.
El Víbora sí que s'especialitzaria un peliu cap a la línia xunga esta que diguem, sí, que el Makoki també seria l'altra, no? La revista d'estos, anem a dir, sí, los xungos,
sí, sí,
la majoria d'ells catalans, no?, de Barcelona.
Sí, la majoria, bueno, o de Barcelona o de gent que acabava anant a Barcelona,
Perquè era l'epicentri. Sí, sí. I les revistes que on acabaríeu la majoria de valencians, encara que també publicades a Barcelona, serien, per exemple, el Bésame Mucho, que tu has dit,
sí,
que, o les revistes de Joan Navarro, que ja tenien, diguem, recollien tot el que era la línia clara.
Exacte.
Què era la línia clara? Vull dir, perquè com tu has dit, els estils de cadascun de vosaltres eren diferents, però què teníeu en comú?
Jo penso, o jo ho veia així, no? La línia clara era molt més europea en aquest aspecte. Diguem, vulgues que no, molts dels nostres amics que estaven en Víbora venien inclús de l'humor gràfic. I en aquest aspecte tenien, des de, a nivell d'estil, inclús, i a nivell narratiu, n'hi havia moltes voltes n'hi havia eixa manera de fer, que en aquest sentit era més hispano, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, lo de la línia clara tenia una tendència a dir la capital és París-Brussel·les, ahí és on se fa tot, perquè això, diguem que de París-Brussel·les se n'anaven a Berlín o a Londres o on fora, i si per ahí és un poc on estava lo modern, per altra banda, on te podies permetre fer coses un poc més estranyes, un poc més rares i tot això. I això jo crec que és el que ens interessava a tots en general. Per altra banda, també n'hi ha que pensar que a pesar de que estic parlant així, com que allò era un poc d'avantguarda, que era més avantguarda que lo del Víbora, però per altra banda també nosaltres volíem fer-nos a entendre. Pot ser Quique Mig-Armut era el més reaci, no? En aquest aspecte era molt més radical. I, però en general, Mique, Daniel, Manel, pues, volíem, diguem, fer una obra totalment comprensible i totalment, diguem, d'èxit en el sentit de que mantenint una qualitat, per supost, però que fora, que tinguera trellat i que fora d'èxit, sí, sí.
Uh-huh. Quan parlem de línia clara, no, normalment pensem en Tintín, que és el gran referent, sí, que és, sí, un TVO, no està mal dibuixat, ni molt menys, però és simple en el sentit de que se pot reconèixer tot.
Exacte,
el que hi ha.
Sí.
De tota manera, quan estem analitzant la vostra obra, així vaig a parlar en conjunt, també destaquen les influències del cinema negre, és a dir, no són, diguem, historietes infantils o juvenils, per entendre'ns.
Home, és evident, Tintín naix en els anys 30, i el senyor Hergé era com a abuelo.
Però ve d'on prové.
I ve d'on tenia la formació que tenia i vas començar publicant en el 20è segle, que era una revista de retors, vamos,
d'Acció Catòlica
i Boy Scouts i tot això. D'ahí és on sorgeix el Tintín. Perquè després això es converteix en un estudi on hi ha molt més dibuixants que entraran a treballar i a desenvolupar tot el que és el món de Tintín. Clar, nosaltres neixquem en un altre moment i en unes altres influències i tenim moltes més influències en aquest aspecte, no només de lo que és la línia clara franco-belga, sinó també de tot lo que és el TVO americano clàssic dels anys 40, dels anys 50, que això sí que nosaltres sí que ho han, encara que en retras, però sí que el vam estudiar prou, ens agradava molt. O sigui, que ja no estaven no només en una línia contorno i diguem-ne, i un color molt apagaet i tal, sinó que ahí també ens interessava el contrari, ens interessava també aquesta espècie d'expressió de dibuix molt contrastada, de blanc i negre, sense grisos, sense color, un estil que provenia més aviat dels diaris que de les revistes. El provenir dels diaris vol dir que la reproducció sempre era molt més dolenta i, per tant, el dibuix té que ser molt més simple i té que ser més blanc i negre. No pots anar, en aquest moment no podies anar en sutileses ni coses d'estes, no? Anava més aixina. A banda que t'agrada, no? Veus aquest aspecte, diguem, Tintín no era fotogràfic, i en canvi, pues, Milton Caniff o els clàssics americans, estos sí que eren totalment fotogràfics en el punt de partida, no? Hergé també gastava fotos per dibuixar el cotxe, el tal, per a documentar, però el que feia és que ho estilitzava i ho deixava com en un dibuixet que estiguera dins de lo que era el món de Tintín i dels personatges i tot això. I nosaltres ahí tenim la barreja d'això, de l'altre, i de més coses que van entrant, inclús. Clar, plega un moment en què nosaltres també n'hi ha pintura i n'hi ha de tot. Vull dir, ens interessa ja de tot perquè, bueno, ja estem aprenent moltes més coses, ja que estem inventant-nos el nou TVO, doncs ho inventem com us dona la gana, no tenim per què fer altres coses, no? És pot ser l'avantatge de no estar en un puesto on n'hi hagi molt d'èxit dels teus TVOs a nivell de vendes, me referís. Després ja quan es comença la cosa, que ja va millor, doncs, pues bueno, ja va millor i jo crec que cada un ja, a banda també dels anys de treball, pues te vas, diguem, quedant parat en un puesto o en un altre, que després aniràs canviant o no, però ja tens més seguretat.
Perfecte. Ja mos hem ubicat en el temps, mos hem ubicat pel que fa a l'estil artístic. Sí. Anem a repassar un poc la trajectòria. Bésame mucho, 1980, Barrachina. Sí. Això de Barrachina no eren uns billars?
Sí, jo és que vivia per ahir del centre de València i llavors a mi el Barrachina sempre m'havia impressionat perquè no eren uns billars, eren un... Ahir donaven bocates, no? Donaven bocates i... Ah, sí, el bocata de blanc i negre també, sí, és veritat. I era un edifici dels anys 30 també, vull dir, que... Entonces, tenia aquest estil. Barrachina és... diguem, la meva contribució al cine negre i tot això. Ahí sí que ve el rotllo dels clàssics americans. I d'ahí prové de tot. I Barrachina em semblava a mi com primer un nom i un tal que me feia gràcia. I vaig a començar per ahí.
No deixa de ser un cognom molt valencià, el de Barrachina.
Exacte, sí. I bé, per ahí es comencí, no? Després ja vaig a començar a canviar i tal, però sí, va ser durant una època, vas fer... En aquell moment, clar, érem... No és com ara. En aquell moment nosaltres teníem la consciència de que érem col·laboradors en una publicació. Vull dir-te que érem el que un periodista seria un diari. Tu vas fer la teva col·laboració i tal, i això és el que fem nosaltres. Entonces, tenies que fer històries que no tingueren més de 10 pàgines, per exemple, si volies que isqueren tota en una entrega. I a plegar el moment en què has començat ja a dir, bueno, tindrà dues entregues, eh? Vale. I llavors te fes 8 i 8, per exemple. Però sempre eren coses com molt concretes i molt tal.
I després ja vindria també lo dels àlbums, que font amb un filó per a les editorials.
Exacte, sí. Els àlbums, per una banda, que era un poc pues, el format estrella del franco-belga, no? D'això de tota la vida, que va ficar de moda ja el Tintín posterior, no el Tintín primerenc, que eren revistetes en blanc i negre i res, no? Sinó que ja quan Tintín ja és un producte d'èxit, ja es fan en formato 48 o 64 planes, tapadura i això, que normalment també solien ser recopilacions de les publicacions en revistes, no? Ara ha canviat, ara ja no som col·laboradors en revistes, no n'hi ha revistes primer, i en segon lloc perquè tu també s'han lliberat d'eixes limitacions que te donava la revista i ara te fas una novel·la gràfica que te la fas com un escritor, que no conta les pàgines a veure, no, són 100 pàgines, no, tu, si són 100, com si són 120, no passa res, tu vas fent, i segons la història te demane, pues fas més llarg o més curt, clar.
De les novel·les gràfiques parlarem un poquet més abans, de moment estem en una època en què se publicaven entregues en revistes, després es recopilaven...
Sí.
I en Barrachina, no?, veiem alguns dels trets que vaig, en definitiva, definir en la nova escola valenciana. Estem parlant de l'ambientació valenciana d'absolutament tot. Barrachina no era el bar, era el protagonista.
El protagonista, sí.
Però sí que apareix el lloc este, si no m'equivoco.
Exacte,
no?
Sí, i també apareix, diguem, el puesto este que n'hi havia al Grau de València, bueno, a les Arenes, que era un lloc de ball, que n'hi havia, que no me'n recordo com es dia, ara en este moment. Sí, i buscàvem, n'hi ha episodis que està el Barrachina volant per damunt del sostre del Mercat Central, o digues, vaig buscant un poc la referència a València. Primer perquè em fa gràcia i en segon lloc també per donar-li un poc de no sé, de que a mi inventar-me tot tampoc és una cosa que m'agrada moltíssim, no? Jo crec que si n'hi ha una certa referència, que després tu ja la uses com vulguis i tal, doncs millor.
I que pot ser una referència universal, en definitiva.
Exacte. Sí, sí, és universal, és que al final és així, diguem, per ficar Barcelona, ficar Madrid o Los Angeles, doncs fiqui València, que és el mateix. Carrers, cotxes, edificis, el mateix.
Passem ara a una altra de les teves obres. La teva obra és molt llarga, no anem a analitzar-la tota, però Velvet Nights, no? 1985. Sí. Així ja passem de València a Montecarlo, sí. Si no m'equivoco, era Mònaco?
Mònaco, sí. Això ve a partir de que, bueno, en aquest moment jo ja estic més integrat en el grup de Joan Navarro, i dins del grup de Joan Navarro un dels amics que s'ajuntàvem ahir era Ramon d'Espanya, escritor i periodista, i és el que em proposa un... Bueno, de fet, té un relat curt i que me l'ensenya i em diu, què et sembla si fem això? I, pues, bueno, em va semblar bé, no? Per fi, pues, podia fer una història en col·laboració. Vull dir, ja no només a soles, sinó en la col·laboració d'una altra persona. El Ramon sempre m'ha paregut un home intel·ligent i vamos, i m'ha agradat. I això és el que va ser el guió de Ramon. Poc les circumstàncies, el que va passar és que el vam fer, però de sobte l'editor, que llavors era el Rafa Martínez, pues no li va agradar molt, i després publicaren la meitat, i després la segona meitat va tardar un poc més en eixir, però bueno, eren circumstàncies d'estes comercials, bueno, circumstàncies comercials i circumstàncies de que el Ramon d'Espanya té un caràcter fort. I entonces li va dir al senyor editor tot el que no se li diu, no se li té
a un editor.
I clar, pues aquell no li feia molta gràcia. De fet, n'hi havia intenció de continuar la sèrie, diguem, fer un poc de sèrie en tot això, però clar, a partir d'això ja no vam continuar en això. Però va ser un llibre que va tindre prou d'èxit en aquest moment i que va estar prou bé. Era l'època en què jo no he estat mai vivint en Barcelona, sin a tope, perquè és que no me donava... Jo quan me n'anava una temporada a Barcelona no treballava, estava sempre, pues, clar, anaves a l'exposició de Mariscal, no sé què, no sé quant, sempre estaves de festeta i de coses i no treballava. Al final vas decidir que era millor anar, passar-me una setmana i després tornar a casa i ahir treballar.
Ahir treballar. No? Estem parlant de l'any aproximadament 85, és a dir, estem ja parlant de s'acosta el crash de tot.
Sí, o sigui, sí, sí, sí.
I com fon el canvi editorial en aquesta època? I...
No, el que passa és que entre això i unes altres circumstàncies aplega un moment en què ja es comencen a desaparèixer les revistes i tal, pues, es comença a no ser rentable, massa rendible això. Coincideix que en l'any 84, hauria de ser, en Angoulême, que és un poc... Pues,
la gran fira del còmic europeu.
Santiago de Compostela de los TVOs, que tens que anar alguna vegada allí, no? fer d'això. Resulta que la Comunitat Valenciana va ser el país invitado ixe any perquè estàvem nosaltres de moda i tot això. I ahir vaig conèixer a un fallero, a un artista fallero que era Manolo Martín, que va fer els ninotets de tots nosaltres i tal. I bueno, pues en mi, ell i jo, pues vam tindre un molt bon rotllito. I quan se va acabar la qüestió, me va vindre a casa i em va dir, escolta, que jo volia proposar-te, si vols, perquè mira, a mi ja m'han donat el primer premi, el segon, el tallo, ja no sé què fer, estic ja un poc avorrit. Entonces, lo que voldria és que me feres lo més raro, lo més lleie i lo més modern que pugues. Clar, això és l'encàrrec que somies, no? És com el del taxista que siga ese cotxe, hòstia, por fin alguien me lo dice, pues un poc lo mateix. Coincidia en diguem, la caiguda de les revistes. Entonces, a mi això, a més de ser molt divertit, me suposava també uns ingressos econòmics que estaven molt, molt bé i me va agradar moltíssim el rotllo del taller de falles. Per a mi era com, no ho sé, jo m'imaginava com la Florència del
humor gràfic, no?
Sí, sí, que era un poc el rotllo de que ahir n'hi havia tallers, com la gent, tu entres, n'hi ha gent, n'hi ha fusters, i n'hi ha escultors, i n'hi ha de tot, i entonces com n'hi ha un intercanvi de coses, I clar, i un nivell de treball que jo no estava acostumat, perquè estava acostumat a treballar en la tauleta de ma casa i de poquet a poquet anar fent en molt d'esforç tot el que tenia a fer, però de sobte ahir arribaves i dius, bueno, havia pensat en una caïda per aixina com de 5 metres, tal, i als dos dies venia l'abuelo fuster i deia, ja ho tens ahir, xiquet, a veure què et sembla. Clar, tu dius, a veure, tio, en dos dies ja m'ho has fet, i com vols que la pintem? I tal, ja que el nivell de producció era increïble, no? N'hi ha un nivell d'habilitat per part de la gent i un nivell de tot en general que estava molt, molt bé.
Parlarem de falles, però abans sí. Hem apuntat moltes coses, no?, d'esta auge i caiguda absolut
sí.
de
dels TVOs, sí.
Sí, dels TVOs en general i de tot l'underground. Això d'Angoulême, per a ubicar-se, estem parlant d'Angoulême, que és la fira de còmics més important d'Europa.
Sí.
Cada any hi ha un país convidat.
Sí.
I en l'any 84, si no
m'equivoco... Jo crec que sí que era el 84, sí.
El país convidat a Angoulême no és que és fora Espanya, que sempre s'han fet molts TVOs, el País Valencià...
Era el País Valencià, no la Comunitat Valenciana, el País Valencià, que entonces seria el País Valencià, sí, sí.
Va ser el convidat a Angoulême i ahir és on vaig, en definitiva, és la gran...
Sí, sí, de fet, ahir és un poc com que ja te reconeixen que no només en el teu poble, sinó que fora també te coneixen i que interessa la teua faena, o sigui, que va estar molt bé.
Això també va obrir un interrogant, que és, i per què no França? Perquè més o menys vosaltres sí que s'assentàreu, tu ho has definit, no?, d'una manera sí. molt intermitent i com fora, altra gent sí que va arribar a viure sí. allí, en Barcelona, que era el centre editorial espanyol, però
sí.
sobretot tenint en compte les característiques del vostre estil, per què no pegarem el vot a França?
Jo crec que me vaig entretindre en això, en falles i en altres coses. De fet, a partir de les falles, jo també me vaig ajuntar en el meu cosí, me vaig ajuntar en un xic que treballava en el taller de Manolo Martín, vam fer un estudi. Entonces, clar, el plantejament, diguem, els TVOs, el que passa és que no donen molts diners, bueno, com tot, n'hi ha categories, no? N'hi ha un tio que sí que trau molts diners per nosaltres. Entonces, per a traure tres sous i tal era complicat i vam començar més aviat entre les falles, encàrrecs, publicitat, es van quedar un poc més ahí. I vam començar a abandonar el que era el TVO per a muntar un estudi i això, i defensar-lo. M'imagine que tindria... Jo també m'ho he plantejat alguna vegada, diguem, si en aquell moment me'n vaig a França o intente més el salt cap allà, haguera estat millor. El que passa també és que en França, és el que estàvem parlant, diguem, és un treball molt més convencional perquè se fan tirades molt grans, s'invertix més diners que així, llavors això vol dir que el senyor editor té més poder, lògicament, i te marca més. I a ple moment en què jo, per exemple, estava molt content fent el que volia i, diguem, jo m'havia malcriat ja, no? Diguem, en aquest sentit... No vaig pegar el vot en aquest moment. No.
La veritat és que això està passant, no? Passa tot molt ràpid, perquè sí. vaig a mitjans dels 70, diguem, estan morint-se Franco, vosaltres sou els fancineros d'avui en dia, sí, és a dir, sou la gent que per bogeria se posa a dibuixar TVOs.
Sí.
En l'any 1980, és a dir, hem passat 5 anys o fins i tot menys, resulta que un col·laborador de Víbora guanya més que un professor d'anatomia.
Sí.
I en l'any 86 ja no queden revistes.
Sí, 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 va tot superràpid. Sí, 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 sí,
la dècada més intensa de...
Sí, és un poc per això que jo t'he dit, que jo que soc, jo soc dibuixant en general, jo el que passa és que ha ficat, diguem, les meues habilitats al servei de moltes coses, en el sentit que m'he vist obligat, no?, un poc a fer com els que porten els maderos per el riu, no?, botant de tronc en tronc per no caure't i tot això. Va. Jo tinc un poc aquesta sensació. A banda de que jo crec que també és una qüestió de que jo m'enamore de les coses. Te diuen, va fora, ai, que bé, sí, sí, i t'agrada ficar-te, descobrir què és això, i treballar en un escultor i fer-se entendre, pues són coses que a mi m'atrau, no?, pot ser, jo si la meua, no m'imagino la meua vida aixina de, mira, ara porto ja 42 àlbums, m'imagino estaria prou avorrit, no? Tinc un altre caràcter un poc més dispers, pot ser, no?
Lo que sí que podem veure és que, diguem, tu has
plantat entre cometes, perquè òbviament tu no eres l'artista faller, tu entre cometes has plantat poques falles, però ja en podem adivinar que foren projectes que t'il·lusionaren molt.
Sí. La primera, esta, quan m'ho conta Manolo Martín, pues va ser el descobrir el que era la ciutat fallera i tot això, ja t'he dit que em va agradar molt l'experiència. L'experiència de treballar en equip, no? I la segona, pues, la segona va ser l'any següent i va estar molt bé, perquè ahir pues, vam parlar amb Manuel Vicent perquè ens feia el llibret, el guió i tal. Clar, són coses en què estàs ficat en altres històries que està... A mi me va aparèixer sempre molt, molt bonic. I aixina, pues, he fet unes quantes més. He fet la de 2 anys més en la Jordana. He estat... I bé, en general... A mi és que el que és el monument de les falles és que em sembla l'event artístic més bonic que se pot donar. Vull dir-te que tu pugues plantar 30 metres de les animalades crítiques que tu vulguis enmig d'un carrer, a huerta al públic, gratis. Me pareix perfecte. No? No, ni una galeria d'art, ni un museu, sinó ahir, al carrer, perquè la gent passi i ho mire. I damunt de pressa ho acabes cremant i és perfecte, que lo qual l'any que venia haurà que fer un altre. O sigui, com esquema em sembla molt bé. Després ven totes les circumstàncies i tal i qual, però que això ja són circumstàncies com tot en la vida, no? Pues si parlem bé o mal dels editors, pues així n'hi ha que parlar bé o mal del senyor, no sé com es diu, el fallero major,
el president
de la falla i tot això, no? Però, bueno, encara i tot, a mi com a esquema me pareix perfecte, no? Lo del monument ahí al mig del carrer.
Uh-huh. El teu primer cadafal fa l'any 86, Manuel Martín, és aquella de la cadira dels 8 metres que has dit, no? Sí. Que és la d'una estoreta velleta.
Una estoreta velleta, sí.
Que, diguem, la idea era, aprofitant la cançoneta fallera, agafar trastos, que en este cas els trastos eren una cadira en els 4 metres, un 600, un paraigües...
Sí, un matalàs, coses així. De fet, eren pràcticament, en comptes de fer-li un dibuix, jo el que vaig fer va ser portar trastos de ma casa, de tirar, i els vam fer una montona, i a partir d'ahí després era multiplícalo por 10. Diguem, entonces era la qüestió de que el bote de Colón, pues n'hi havia que... el fuster agarrava les mides i dia, bueno, pues això tu fas 10 vegades més gran i serà l'esquema. Els dibuixos venien més aviat en lo que era els ninots i els diàlegs i tot això.
Uh-huh. I la falla també se conegué com la falla dels 600, no?
La falla dels 600, sí. I bueno, va ser molt bé perquè damunt a molta gent li va cabrejar. Con lo qual, clar, un underground com era jo, però això estava molt bé, no? Que la gent se clavara en tu. Però sobretot ja t'he dit que a mi el que més me va agradar de tot el rotllo i serà pues, el taller. El taller per a mi era fonamental en tota aquesta història.
Podem imaginar-se, però per què s'enfada la gent per total plantar una cadira enorme, un 600, un bote de Colón a proporció 10 vegades més gran i això?
Els canvis sempre pues a la gent li molesta, a la gent que no té un criteri o que no està en una ment un poc més aguarda. En general, pues la gent està encara que Regino Mas era molt bo i mira com ho pintava de bé i com ho deixava dalt. Clar, si tu vas i fas una pintura no de degradat, si es comences, si el tema és la brutícia i la misèria, no és el mateix que si és... no sé, les xiques xines o coses d'estes de Xina que tenen molta afició a fer. No sé, jo crec que això és el que a la gent li cabrejava. Lo normal que diuen, això no és una falla, això no és un ninot. I aquestes coses que diuen, bueno, no és un ninot segons tu, però segons jo un ninot pot ser el que jo vulgui, no? I això és la qüestió, senzillament. Jo crec que a partir d'ahir vam tindre la sort que estàvem en la plaça del País Valencià, en aquest moment estàvem ahí en la plaça d'Ajuntament i clar, això ho veia tot el món i tenia més ressò que si ho haguem fet en Marxalenes, i això està clar. Era normal, jo també anava a provocar indudablement, perquè això era l'encàrrec que m'havia fet Manolo Martín. De fet, per exemple, una de les coses que jo li vaig posar a Manolo és que hi ha una tendència en les falles, en general, que és com fan els ninots modelats i després fan els moles per a tal. Lo normal quan estàs allí en la ciutat fallera és que estant allí te ve un fallero d'una categoria inferior a comprar reproduccions. Me dices ixe mole del Guàrdia Civil i un nabo i tres lletugues i en això l'home se fa una falla, no? Entonces jo dia, això dels moles n'hi ha que acabar en això, no? Diguem, jo crec que els ninots tenen que ser ixe ninot i que no tinguem mole, no? Sinó que vaig endavant. I ahí ficarem un poc, era l'inici de fer els ninots en fusta i en suro blanc, este, no? El que passa és que després lo del suro blanc s'han anat als núvols, sí, sí, no? Sí. Perquè ahí només fèiem els ninots, que eren cossos, que més podíem, diguem, un poc girar i menejar. I tal, i ara el que passa és que ja se n'ha anat a tope, no? Ha canviat molt el modo i el sistema de treball.
Però i també la falla del 87, i també se n'ha anat tot de madre, no? Perquè clar, era una reproducció de l'Ajuntament.
Exacte. Ahir el que el Manolo Vicente ens demana és dir, anem a cremar a l'Ajuntament, a tots els de l'Ajuntament, i anem a cremar l'Ajuntament. El que volia ell era fer un espill, ficar davant de l'Ajuntament un altre Ajuntament i cremar-lo, perquè la fallera major i el senyor alcalde, alcaldessa, perquè crec que en aquest moment era Clementina. Era Pérez Casado encara, sí, sí. No era Clementina, entonces, no, encara. Era Pérez Casado. Pues que es vegeren com se cremaven ahí davant. I, clar, pues eren falles també un poc en la consciència de que no era la falla del barri, però no podia ser, perquè és la falla de la ciutat i de l'Ajuntament. Entonces, pues ja hi havien actuacions a tope per la banda de Raere. Estaven els temps de la movida i tot això. N'hi havia que portar als de Madrid, al altre, al tal i al qual. O sigui, a donar-li unes dimensions algo més que el que era el monument, no? I això.
I la teva col·laboració amb Manolo Martín pot ser relativament desconeguda per al públic general, però el culmen és 1990, el Gulliver.
El Gulliver, sí, sí. Jo, de fet, a partir d'aquest moment, jo no estic en plantilla de Manolo Martín, però cada volta que Manolo té una exposició en les Atarazanes de no sé quantos, pues sempre me crida perquè li ajuden en el que és el disseny de les qüestions o tal. O sigui, jo mantinc una relació amb el taller de Manolo Martín. I en una d'aixes, un dia me vingué en la idea del Gulliver. Això me va flipar, perquè això era ja molt més que una falla. I va estar molt bé, perquè ahir al principi la idea del Gulliver era de Rafa Rivera, d'un arquitecte, al que li havien encomanat un com es diu, un jardí per a xiquets.
Un esplai.
Exacte, i este se vino arriba el Rafa, no? I acaben la idea del Gulliver, que a mi em sembla molt bonica. Parla, ell és amic de Manolo també, i parlen de fer el Gulliver. En principi l'únic lo que fan és que agarren un tio, el vestixen així del segle XVII-XVIII i el deixen ahí tombat i comencen a fer-li fotos. De les fotos fan una maqueta en fang, però la veritat és que donava por. O sigui, semblava que era un senyor mort ahí tirat, no? Ahí estès. I ahí és on jo entre en la fiesta i molt bé, la veritat és que, bueno, per mi és lo més gran que he fet, no? Lo més gran no només de tamany, sinó de content també, de que la gent ho aprecia, no? I la gent li agrada en general i se jardí per a xiquets.
I ara que dius lo de el natural, no, que siga en dibuix, jo crec que el teu estil casa molt bé en lo que era el Gulliver i lo que és el Gulliver.
Clar, m'imagino que si li ho hagueren encomanat a Mitjarmut o altra, pues hagueren fet una altra cosa també. El rotllo, senzillament, que jo vaig veure en aquest moment, bueno, ho vaig veure i qualsevol m'imagino que ho haguera vist, era que no podien fer un dibuix, diguem, natural, sinó que tenia que ser un dibuix sintètic, diguem, un dibuix ja passat per filtres successius, per a que això no tinguera en cap moment l'aspecte d'una cosa realista, sinó que entroncara més aviat amb la il·lustració de llibres de Gulliver, no? Que amb un Gulliver de veritat, no? I serà un poc l'encert. Després, clar, el que era l'hora de fer, jo faig uns dibuixos, faig una maqueta de pastelina xicoteta d'un pam, a partir de que ahir anem mirant a veure les altures, perquè clar, el problema sempre era que els xiquets se n'anaven a matar tots. No? Ai, mira, això és perillós, això és perillós, no? Clar, el Rafa Rivera, arquitecte, deia, no, no, això no ho podem fer així, no, perquè tal. Ja. I llavors tot era un poc, el rotllo anava per ahí. Al final ja pues, aplegarem a lo que és el Gulliver actual i vam fer una maqueta com de 2 metres i ahí, pues, ja, a partir d'ahí es va traure un mole, crec recordar que d'aquesta maqueta es trau un mole i se va fer en lonches, així tallant-lo, i a partir d'ahí ja ve tot el que és la construcció arquitectònica i això.
En Manolo Martín, en l'estudi de Manolo Martín continuaries, sí. Són 2 falles més en la Jordana, sí. La de 2006 és un poc més rareta, no?, perquè la de Carme t'estime, diguem, no és el teu disseny, no?, el
no.
De... però sí que participes.
Sí, els de la Jordana són molt aficionats a fer grups de gent de treball, mm-hmm. Són molt aficionats a ells, volen fer falla, ells, els mateixos falleros volen que siga que les dones algo de faena, no? Jo ja els conec de 2 vegades i tal, i entonces ja al final, és, però tu dis-nos algo a fer nosaltres perquè nosaltres també volem participar manualment en el rotllo este i tal. Entonces, en concret, la del 2006 era, Carme t'estime, pues era això, un homenatge al seu barri, i el que se feia era una reproducció de l'antiga cruïlla del carrer Na Jordana i tot, on se plantava antigament la falla, i enmig una falla xicoteta. Entonces, diguem-ne, per una banda estava la gent que feia la reproducció del barri i jo que era el que feia la falleta més menudeta que estava ahí dins, que era pues, un poc la falla del barri. I entonces, pues, ahí se parlava, pues, pues, n'hi havia els peluts de l'època, els flautes estos, n'hi havia el soroll del barri, n'hi havia el problemes del trànsit, un poc una qüestió molt, molt de el mateix que diuen pues, les associacions de veïns i les queixes, pues, començarem ahí a parlar i a sentir tot això, i a partir d'ahí vam fer la falla. La del 2010 ja va ser un altre rotllo. La del 2010 ja me vingueren Pere Borrego, en concret, que era el president de la falla en aquest moment, i això pues, volia algun projecte que tinguera per ahí, i jo li vaig plantejar el projecte de l'infern, que era una qüestió que a mi m'agradava, diguem, com a imatge m'agradava això, construir un infern i omplir-lo de flames, no? Me pareixia molt realista això de tantes. Això és el que vam fer a partir de l'infern, diguem, era fer una construcció de l'infern en moltes referències al gòtico de la ciutat i a aquest tipus d'arquitectura clàssica, i després era un poc com l'entrada a l'infern i com tots al final acabarem nuets i entrant per la porta i cada un pues, lo que ha fet ho pagarà i tot això. Clar, en aquest moment, en tot el rotllo de la corrupció i que inicialment ja estava molt clar de tot el que n'hi havia, pues, sobretot anava per ahí, no? Anava pues, els personatges, pues, que sí, el García, aquell de la Radio Televisió Valenciana, el tipus aquell repugnant, n'hi havia la baseta de merda on estaven tots en la merda i hasta el coll, i tot
el rei
d'Espanya. El rei d'Espanya també. Que això va ser molt curiós, perquè me cridaren de Madrid i no se ha puesto en contacto con usted, no le han dicho nada a la Casa Real, i no me han dicho nada, que tienen que dir, tampoc estic dient, és un chistecito, no era, tampoc era res cruel ni res d'això. I això va estar bé, però diguem, és el que passa, diguem que Pere, pues, el Pere Borrego li agradava molt, però no a tota la falla li agradava, perquè clar, jo, l'infern, el vas fer molt negre. Imagina, un puesto que està milions i milions d'anys cremant-se, pues, té que estar un poquet aixina negre, no? I tot ple d'això. Però, entonces, segons pa molts, pues, que li faltava color, que sí, no sé quantos, això a nivell d'una part dels falleros de la Jordana, també. Hi va haver una circumstància, a més, que a mi em va flipar molt, que és una de les últimes idees, eixe any era l'any que s'havia prohibit fumar. I llavors es va acudir com a xiste que en l'infern, en comptes de prohibit fumar, en l'infern és obligatori fumar. El que està prohibit és no fumar, no? Diguem, per fer el rotllo de l'espill invers. I, bueno, era molt fàcil, era agafar fustetes així, cilíndriques, i destallàvem i anàvem estacant els ninots ja fets un cigarret a tots. A tots eren els ninots i el gosset i la mosca, tot el món anava fumant. Això que pareixia una cosa no massa, diguem-ne, no, que no era res així en especial, pues va vindre un del jurat dient que son pare s'acabava de morir de càncer i que patatín, i que això no podia ser. I, clar, jo em vaig quedar un poc flit i dic, no, me sap greu que és lo de son pare, però vamos, que això són xistes, no anem a agafar això així. Però va ser molt fort, perquè van estar a punt de baixar-la de categoria, la falla, i coses. De fet, la van votar molt mal i va quedar, pues, al millor, la número, no me'n recorde, però no sé si la 7 o la 8. Clar, que això, pas de la Jordana, que estan acostumats a estar ahí dalt, tampoc els va agradar massa, no? Però bueno, però són circumstàncies que a vegades dius, no sé com passar això.
M'alegra que ho comentes, perquè esta falla a mi, en certa manera, me va agradar molt.
Sí.
Estilísticament era tot el contrari a lo que és una falla, sí, pel fet dels tonos negres. Falles, sí, en blanc s'han fet, però en negre no s'han fet moltes.
Sí.
I fos molt criticada.
Sí.
Jo entenc que va ser molt criticada perquè hi havia una crítica política a una corrupció que tots sabien, però que encara hi havia gent que la negava. Va ser una falla molt criticada, però tot això que has contat va ocórrer. Vull dir, sí, hi havia, sí, gent que demanava que la deixessin sense premi,
sí, sí,
i unes reaccions, jo crec que completament extemporànies per a lo que era.
I a mi em sabia mal perquè darrere estaven una Jordana, vull dir, perquè a mi que se claven en mi me dono igual, pues jo me puc defensar, però clar, ja el rotllo de que, per exemple, això li ficaren en el número 8 o no sé què, els de la Jordana me sabia mal, perquè dic, la gent que aposta sempre, fan bones apostes per això, em sabia molt mal, la veritat és que sí. És que jo crec que n'hi havia tres circumstàncies. Una era la falta de color fallero. En segon lloc, el modelatge no era modelatge redonet, era modelatge a talls, diguem, era més aviat, jo per lo menos m'ho havia agafat, més com talla que com modelatge. O sigui, modelatge és anar afegint material, siga.
Però vaja, fang, que és el teu estil i que és, sí, exactament la mateixa línia que en el Gulliver.
Exacte, sí.
I que era,
sí,
tot,
sí,
la línia que n'hi havia en la, sí, falla del 87.
Pot ser així. Pot ser així, era més radical. En els anys vas simplificant i vas a tope i tal i qual. I entonces, i aquestes dues circumstàncies, i el fet de que ahir era tot polític, que n'hi haguera, sí que volia que n'hi haguera un contingut, clarament, és que ja està bé, no?, de falles així contemplatives, no?, de mira que bonic li ha quedat l'explorador i mira quin lleó més gran. I això tampoc els va agradar a la gent, no a molta gent. I sí que va ser un poc desagradable en aquest aspecte, però bueno, és així.
Tirem un poquet darrere, no? Parlem breument de la teua experiència també en l'animació.
Això va ser una experiència només. O sigui, de fet, així en València vam intentar fer una, de fet, vam fer una associació d'animació en un moment donat en què es comencen els ordinadors i n'hi ha ja uns mitjans per a fer les coses, es va tractar de fer i vam tindre recolzament, pues, d'Andrés García Reche, que aleshores era el conseller,
no?,
d'indústria, no? Però al final no n'hi havia indústria, clar, n'hi havia, el conseller apoixava, però n'hi hauria que tindre unes quantes empreses que apostaren per això i al final no ho van aconseguir. I lo de Meloseta va ser un xic de Madrid que volia fer animació, però que aquesta animació ell la volia fer en l'estil clàssic, no?, de fer-ho en acetatos pintats i tot el rotllo. I, a més, pues, tenia una infraestructura no massa gran, con lo qual tampoc, primer, no te podies plantejar un projecte massa ambiciós i, en segon lloc, també, pues, que al final tenies que quedar-te en 10 minutets i així. I, bueno, pues vaig aprendre coses i tal, però la veritat és que és com una és com un camí que se va quedar no a mitjà, sinó en el primer terç del camí. M'hauria agradat continuar en això, però són molts diners i aquests projectes, i en aquest aspecte, pues, al final, o no n'hi ha ni aquests diners, o si n'hi ha és perquè algú se fica pel mig i entonces ja te diu el que tens que, lo que, tens que fer. No? Mm-hmm. Entonces ja és diferent. De fet, a mi, si algo m'agrada de lo dels TVUs és que això m'ho faig jo tot. Jo fico el que vull i és molt més tranquil ixe treball. Vull dir, no estàs limitat per les circumstàncies i tal, no? Al final és com cine que di aquell, no? Cine para pobres, perquè al final tu dius, ara cojo i tiro un Mercedes al puerto i tu coges i lo tiras perquè lo dibuixes, no tens que comprar el Mercedes, no tens que demanar permís per anar al port a tirar el Mercedes, sinó que el dibuixes i ja està, no?
Molt bé, anem a parlar de TVOs. En el 86 morien les revistes, però després vingué la novel·la gràfica. En 2013, sí. Si no m'equivoque, ve la primera part de la teva trilogia.
Sí.
Un médico novato continua, sí, atrapado en Belchite,
sí,
i finalitza con un vencedor i vencido.
Sí.
Parlem un poc del teu projecte actual, en definitiva.
Sí. El meu sogre era metge i el meu sogre va tindre unes experiències en la Guerra Civil prou particulars. Jo vaig conèixer els escrits del meu sogre, pues, a finals dels 70, m'imagine. O per ahir, pues, que un dia Elena, la meva dona, me ho va ensenyar. Me'n recordo que estàvem en la facultat, que li vam fer un regal de fer-li un llibre especial, cosit i enquadernat i tal, en un regal per al meu sogre i tal. A partir d'ahí, després la meva sogra va fer una edició i tal. Bueno, total, el que vull dir anar és que, en concret, les memòries de Pablo Uriel a mi sempre m'havien paregut, vamos, molt, molt, molt dignes de fer-se una adaptació al cine, al TV o al que fora, no? I jo volia fer-ho. El que passa és que quan veus la quantitat d'informació que n'hi ha i tal, dius, bueno, però això seran 3 o 4 anys de faena. Entonces, tens que tindre 3 o 4 anys aixina sense faena per ficar-te en això. I encara que jo de sempre sí que volia fer-ho, però bueno, no va ser hasta ara al final, l'any 2000. Jo m'imagino que es començaria a plantejar-me-ho en sèrio en 2011, 2012. I ahí és on vas dir, bueno, vas començar, diguem, la crisi que havies començat a lo millor uns anys abans en l'estudi, i també m'afecta molt a l'estudi, tinguérem que separar-nos, no? El meu cosí, Toni, per altra banda, i bueno, encara que en l'internet te mantens i fas encara treballs aixina, però ja no era el mateix d'estar tot el dia junts. I vaig aprofitar i dic, ara és l'hora, i me vaig ficar a fer. El, diguem, el que m'atrau de lo que és els escrits de Pablo, pues és un poc el seu caràcter totalment, no sé com dir-te, no és un home res apassionat en el sentit de que no ell era el seu caràcter, de fet era aixina, no era un home sanguíneo, distes, no, ni res, sinó que és un home molt tranquil.
Reflexiu, podríem dir,
reflexiu,
no?
Exactament, i seria la paraula. Tio soriano, de Soria, tranquilo, tal, en aquest aspecte. Que això és una de les coses que més m'ha costat a mi, perquè, clar, jo soc més valencià en aquest aspecte. Jo cada vegada que estava dibuixant o que estava adaptant, jo diria, ponte como soriano, no como valenciano, diria, tu calma i tranquil·litat, perquè jo el que volia era d'alguna manera respectar moltíssim l'esperit dels escrits de Pablo. I ha sigut una experiència molt bona, perquè, de fet, bueno, ha sigut 400 pàgines, jo no m'havia fet mai un llargmetratge tan gran, aixina d'una sentada, i ha estat molt bé. Em va costar molt al principi, lògicament, primer perquè portava ja anys sense fer-te veu, el meu estil s'havia tirat entre la publicitat i tal, s'havia tornat massa bonico, diguem-ne. I pel que tenia que contar així, no podia fer-ho en el mateix estil que feia Bancaja Viajes ni coses d'estes de publicitat, no? I em va costar prou trobar un estil que, sent meu, diguem que tampoc podia canviar del tot, però que tinguera una manera de mostrar les coses que me permetera, des de fer escenes més fortes fins a escenes més tranquil·les, i això. I això potser va ser el que més em va costar.
Bé, sense acabar el temps, sento un plaer haver-te tingut ací. La trilogia de llibres del senyor Pablo Uriel, recomanadíssima. La crítica ja ha dit tot el que havia de dir. I res, convidem els nostres lectors a que s'escabussen en aquestes obres.
Pues moltes gràcies.